Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia, la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge, amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió.
Molt bon dia, avui estem a 10 de juny, són les 12 i 2 minuts i ens hem preparat una parauleta que jo crec que avui els agradarà. Anem a la paraula del dia.
Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. Espai patrocinat per...
Amor. La paraula amor engloba un conjunt de sentiments molt heterogenis, com a essència bàsica, i a l'estima profunda per una altra persona, que ens impel·leix a procurar la seva felicitat. Però dins de la paraula amor hi ha matisos i efectes molt variats. Està l'amor dels pares pels fills, desinteressat i incondicional, i l'amor romàntic, amb un fort component eròtic, que es tradueix en atracció sexual. A vegades la paraula amor també s'usa per a referir-se a la relació amb un animal, quan es busca el seu màxim benestar. I fins i tot es pot sentir amor per una activitat o per unes idees. Es pot amar la música, la literatura o qualsevol art. També es pot sentir amor per idees abstractes, com la llibertat o la justícia, o inclús per eixa idea difusa que solem anomenar pàtria. L'amor es projecta de forma molt variada, però siga com siga, suposa desig, entrega i passió. L'origen més remot de la paraula amor apunta a l'arrel indoeuropea am, que està relacionada amb el vocable mare, i que ha donat lloc també, entre altres, a paraules com amistat o amabilitat. En qualsevol de les seues derivacions, està revestida d'una capa d'afecte. Però en particular, l'amor romàntic, tal com el concebem actualment, és un sentiment que es gestà en l'edat mitjana. La literatura cavalleresca contribuí decisivament a la seva expansió. Antigament, les relacions s'establien en base a l'atracció sexual, anomenat en la Grècia clàssica amb el terme eros, i sobretot pels interessos comuns i el desig de reforçar aliances. El dia de Sant Valentí, que se celebra el 14 de febrer, és una celebració tradicional d'alguns països anglosaxons, que molt modernament s'ha estès per tot arreu. Però vinga d'on vinga, si produeix benestar, benvingudes siguen les manifestacions d'amor.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
I ara sí, i ara ja és oficial, presentació de l'entrepà gegant per part del regidor de Comerç i Hostaleria, Xus Madrigal, i del president de l'Associació Gastronòmica de Vila-real, Ximo Abril. Entrepà gegant, però sí, a Vila-real, no?
Sí, no n'hi ha que anar fora.
Exacte. I ja tenim el dia?
Pues sí, el dia 30 de juny, a les 6 de l'esprà, a l'Ermita.
El 30 de juny és dilluns?
Dilluns per l'esprà, que no? Que el dilluns per l'esprà és quan els de l'hostaleria tenim festa.
Ah!
I així n'aprofitem, així n'atindrem algú de la Societat Gastronòmica i d'Aciobi vindran a estirar-nos una maneta.
Serà a les 6 de la vesprà?
A les 6 de la vesprà que vinga la gent, que ja estarà tot preparat. Però a totes les 9 del matí estarem allí.
Sí, estarem.
Just Madrigal i alguns estarem per allí repartint taules, perquè n'hi ha moltes taules que repartir.
I clar, el dia 30 és que a partir de que s'acabe el col·latge, a sí. partir del dia 20, el terme de Vila-real està de gom a gom,
sí.
l'ermita està a tope i tots els matins. Entre l'escola, o sigui, els cursillos de natació, la gent que ja té vacacions, jubilats i companyia, allò a tope, no?
L'ermita sempre ha sigut un referent. Un referent de Vila-real, de la gent. I també te dic una cosa, i de tota Espanya, perquè allà ha vingut gent de tota Espanya.
Bueno, millor que tu, no ho sap ningú.
I continua venint gent.
Quan quants anys tenies quan portàveu el restaurant?
A mi van portar un cabàs.
Ah, jolín.
Me van portar un cabàs perquè vaig néixer patia d'asma i allà me van cuidar en les oficines del molí que n'hi havia de borra. Això era
sí.
un molí de borra. Mm-hmm. I les oficines van limpiar i la senyora Carmen, que és la veïna, que encara viu, senyor Carmen, recordo que és una xiqueta, perquè és una xiqueta per a mi, sempre ha dit, ella sempre ha dit el meu xiquet, perquè m'ha cuidat de xicotet, que està en el barber que n'hi va al costat de la Caixa Oral, que
sí,
després
sí.
se va comprar la casa per fer la Caixa Oral més gran. El comedor, o sigui, el que és on està i se quadro tan gran de la Caixa Oral tan bonico. Pues això va dir per enganxar en la caixa de, en la casa de darrere, que és el comedor que hi ha a la part de darrere.
Ah, pues no tenia ni idea. Mira, sí, una cosa que sé més.
Ahí sí depèn de les coses.
Per cert, tu dius que te van portar en un cabàs, sí. O sigui que la coneixes des de sempre, no?
Des de sempre, des de sempre. Ara mateix fa un moment m'acaben d'ensenyar una foto el miso pare.
El miso pare.
D'una foto que ell és xiquet en un merendero de l'ermita.
En un merendero.
En un merendero, que entonces es merenderos. Merenderos xicotets, la cosa xicoteta.
És que a sota que li han posat xiringuitos, nosaltres sempre s'han dit merenderos. Claro, el de la playa de Burriana també diem el merendero.
El merendero. Perquè allà n'hi ha merenderos, n'hi ha hasta un puesto de una fireta. Una fireta de tir de blanc en un rifle d'allí i unes barques. Que pujas a la barca i te columpiaes. Que està enrosant els canyars, i dic, algun dia acabarà algú i farà directe i lo riu. I no va caure mai ningú, veus? Allí estaven i no va ser una cosa
molt bonica. Per cert, jo ara quan els polítics me parlen dels xiringuitos, això que diuen, s'ha muntat un xiringuito, jo sempre pensé, nosaltres hem de dir, s'ha muntat un merendero.
Un merendero. Això són coses dels polítics.
Ximo, per cert, heu fet la roda de premsa en el forn d'Avall.
Sí.
Què és això?
Jo sempre, jo la conegut com el forn de José. Uh-huh. Hi havia un forn de... que feien pa. Feien pa i un forn de José.
Forn tradicional
de
tota tradicional la vida.
Tota la vida, un forn tradicional. Que ara últimament s'ha de ficar darrere la T-Carrer, on està al costat de l'administració de loteria, uh-huh. I estaven allí.
I però el d'Avall...
D'Avall no tinc ni idea. Això no tinc
això
idea,
és el que ha vingut després?
Alguna motivació tindrà, segur. Segur que alguna motivació de dalt que seria el... No sé, seria perquè n'hi hauria algun forn de dalt.
No dic que res, l'altre de Vall. És que a mi tots aquests noms i indagar en la història m'agrada molt. Sí. Com ara hem tingut el lío del carrer La Sequieta i Aviador Franco, m'agrada a mi conversar...
Això és que l'Aviador Franco era el germà de Franco, no era sí, polític, sí. Era un militar, ja, bueno, no tenia res que veure.
Sí, però allò que diuen, no, lo de La Sequieta, i ese carrer no era La Sequieta, era el carrer... Bueno,
no, això del carrer La Sequieta. Això del carrer La Sequieta perquè el meu sogre, la meva dona i els germans vivien allí, carrer La Sequieta.
I era carrer La Sequieta. Carrer La Sequieta. Tu l'has conegut com a carrer La Sequieta?
Jo no la conegut, jo sempre havia el Franco. El que passa és que sempre el meu sogre, el carrer La Sequieta.
Per cert, m'havies dit que buscaries una foto de... El, quan van fer el forat sí, per la piscina
el
i no l'has trobat.
No, ja te'l buscaré, ja, perquè és que això té... No, és que han tingut tres traslados.
Però dona't compte, quan parlem de lo que... De la piscina, jo no m'imagino l'ermita sense piscina.
Pues jo l'he conegut.
Claro, i sin embargo, en la fotografia que s'ha publicat recentment, està allí, i tampoc hi havia pins.
No, els pins se van sembrar després. Se van sembrar després, estan matos, jo l'he vist sembrar-los, l'he vist sembrar perquè s'ha fet el pàrquing.
Tu te recordes els anys que tenies quan sembraren els pins?
No me preguntis aquesta edat, que els homes no se pregunten l'edat,
sí,
per favor.
Sí, no, tu no n'hi ha problema.
No sé, tindria.
Tu eres atemporal.
Tindria, no, i se van fer primer la piscina i després se van fer els pins.
Se va plantar la pina.
Sí, la pina, la pina que hi ha alrededor de la piscina.
Clar, perquè no hi havia res.
I no, això és... Això és dos pams, és pedra, és una roca, tot.
Tota roca.
Tot una roca. I el que és el pàrquing, dalt del pàrquing, se va tirar molt d'escombra per reomplir-lo, però això tot una roca.
I davant de lo que era el restaurant, del molí, ahí sí que n'hi havia pinar?
No, ahí n'hi ha en moreres. Ahí n'hi ha en moreres.
I també se
moreres,
va plantar...
Moreres i eucaliptus. A lo que és la part de baix, perquè...
Al costat del riu. Al costat del riu.
Al costat del riu.
Però davant, on està l'església...
Ahí són pins. Ahí n'hi ha pina. Però ahí n'hi ha pins de molta grans.
Però ahí n'hi havia ja, entonces, no, pina?
Sí, ja n'hi ha.
Claro, perquè els veus tan grans, els altres són més menús, però els d'abans del...
I eucaliptus, allí s'han tirat eucaliptus com la meitat de la taula de grans. Barbaritats de grans que havia d'estar allí. Mateix on està la terrassa ara, allí n'hi ha dos eucaliptus que se van serrar. Per fer la terrasseta i ser nova. Perquè antes d'hi n'hi ha uns llavaors. Perquè l'àvia venia dels machos, si vols donar un compte, n'hi ha una sequeta xicoteta
sí.
Que va alrededor
sí.
I baixa per baix de la piscina, per dins de la piscina, baixa per dins del molino i a la terrassa n'hi va un llavaor. Ahí llevaven les dones la roba.
Ahí n'hi ha un llavaor?
Ahí n'hi ha un llavaor. I per la sequeta i se continuava i regaen les moreres. Les Moreres de Irregan, les Moreres.
I tu has arribat a veure el llavador?
Sí, 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 claro, claro.
Mi cachis.
En pedra de Rodeno, dice Arrajo. Sí, sí.
I anaven les dones a llevar allí?
Les dones, sí, les dones que vivien per allí, que hi ha gent que vivia tot l'any, l'ermità i tot això, les dones baixaven a llevar la roba allí.
Veus, jo aquest llevador el desconeixia.
Pues si s'escarbara, si no el deguen, reomplir, si el van reomplir, encara estarà. A la meitat de la... Si, mira, si mires les dues escales que n'hi ha, que baixen del Poet, l'escala a la dreta,
sí,
recte, fes cap dins del llevador.
Al costat, una altra cosa, una curiositat, al costat de la església, que tu puges unes escaletes i hi ha una altra fonteta, que també hi ha peixets, hi ha una cova que s'ha de tapar. Per ahí se podia entrar?
I se travessava a l'altre costat.
Però a l'altre costat on?
De la muntanyeta Ixa.
O sigui, Ixa passa...
Tenia una, i encara estarà. Perquè és que a mitjan, estic parlant de quan eren xicotets.
Clar, clar.
A mitjan, n'hi havia un forat, allí passaves de paret a paret, o sigui, passaves la muntanya d'un lloc a l'altre. I a mitjan n'hi havia un enfondró a la dreta que nosaltres vam entrar un parell de metrotes, no tinc de por, perquè en xiquet, en Siris, entrem en Siris, en Sensor, si vaig tirar tot, ni piles, ens va agarrar por i vam tirar darrere, a recules, perquè era molt... I diuen que aquesta cova connectava a la que estava al camí a l'ermita i al camí a l'ermita a Villarreal.
A mi m'han arribat a dir que baix de la plaça del Llauraor hi ha un habitàcul gran i que inclús té llum i aigua.
Lo de la llum l'havia, no sé, jo sé que l'habitàcul sí que està perquè estava connectat davant aquest edifici de pisos que n'hi ha una faixa que no l'han tocat, que ahí estava Pavi en la seva època, diuen que connectava ahí.
De fet, l'home a Vila-real hi ha una persona que indaga, no? Per baix de Vila-real, que n'hi ha cases que evidentment han vist del forat i ho han tapiat perquè no volen que passen, i mos porta a la plaça Llobregó.
Sí, 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 sí. Ahí, sobretot quan se va fer lo de la plaça Llobregó, quan se va ficar l'estàtua i tot això, els obrers ja van dir, ahí n'hi ha una cova, no sé quantos. Lo que passa, que la gent en els bars ja sap el que passa. Això o l'altre, i te vas enterant de moltes coses que a vegades no és...
Sí, però entre aquesta miqueta de llegenda i la veritat, alguna cosa sí que vas filant i
home,
de les coves és real.
Lo que és l'edifici este que n'hi ha el bar este del Club Villarreal.
Sí, sí.
I aquest edifici, el que el va fer, l'època dient que se va arruïnar perquè va encontrar un forat i no podia tirar els fonaments amunt. I això van tindre que omplir d'escombros i hormigó i al final van omplir per fer el fonament, van tirar-lo amunt. És una cova, hi veig una cova.
Home, al carrer l'Ermita n'hi ha vegades que han caigut perquè sí, n'hi ha coves baix. Tot això és perquè anem a fer un bocadillo a l'Ermita.
Sí, que te pare. És que es comença a canviar de tema i ja està, anem pel món.
Tornem
al bocadillo.
El dia 30, a les 6:30 de la vespre, que allí també podem parlar de temes d'estes, de curiositats, fer una tertúlia, estaria molt bé fer allí una tertúlia.
Molt bonico, perquè a l'ermita n'hi ha moltes coses que la gent no sap. No sap, que s'obliden i que tal, perquè les cases que n'hi ha allí que passaven de pares a fills, per què? Perquè aquestes habitacions que s'alquilaven, jo les cuide, les pintava, les portes se cuidaven, perquè ho cuidava perquè venia el meu fill. Perquè
claro,
quan jo no tal, estaria el meu fill o el meu cosí o el que fora, i tot això se cuidava. Era molt... Jo quan parlen de la mitja a vegades m'enfadia, a vegades pues, dic, igual deixeu-vos parlar, però tot el bou d'això de carrer, el bou de sac, allí tenim en la festa de Mau d'agost, teníem el bou de sac, que el bou de sac estava guardat a les cavallerisses.
Sí.
Allí estava tot dividit en tàbics i n'hi ha en famílies, i el techo era de canyís. I dalt del techo caní estava el bou guardat, i així que es pujàvem, claro, com pesàvem menys, pujàvem a replegar-lo, i allí veiem tota l'estructura. Jo recordo, aquesta estructura, quan un xiquet veus una estructura, veus unes coses i no hi donaves importància. El que volies era baixar el bou i festa. El bou tenia la cara de corxo, els cuernos d'un boero, i mos amagàvem dins un o dos, segons com fèiem, però tenia un cos en sac negre i tal. Inclús tindria estar rabó.
I on està això?
Això s'ha perdut, això s'ha perdut.
No ho tindrà ningú?
No, això fa molts anys s'ha perdut. Fíjate. Coses que se perden pel temps i, bueno, això són...
Però és història viva, claro, sempre jo... que algú conte és una història viva.
Jo quan diuen, anar contra la coeta de la Mare de Déu, però si jo estic fart de jugar en els xiquets, amagamos de la coeta de la Mare de Déu. Apote, que diem, entonces yo me apote.
Apote, apote. Sí, sí,
o
sí.
Això amagar. I mos amaguem allí. Que cos allí vaig ser fent paellons. Hi ha una habitació gran, que n'hi ha taules, hi ha uns paelleros i la gent des d'allí, el que volia fer la paella, se'n baixava allí a fer la paella de niña.
Quanta gent que estarà escoltant-nos estarà dient sí, perquè fulano, mengano, pues jo me recorde que... pues ho tenim que recordar. Pa, diuen que és que perla memòria malament perquè no, no té arrels.
I ara mateix li van dir a Michel, li han dit això, esta foto...
Se té que publicar.
I el que sigui, i fas un paperet apuntant, i fulanito, i si soc jo, este és ma mare, este és l'abuela, este... perquè aquestes fotos no se perguin, perquè és història, i el que perd la història ho perd tot. Per això n'hi ha que parlar de tot, el bo
i
el roïn.
I el que som és perquè tot... antes n'hi ha hagut tot això.
A mi, claro, sempre n'hi ha algú que ha fet les coses antes, això està clar.
Ei, si no, no estaríem així.
Pa bé o pa mal, claro.
Si no, no estaríem així.
Sí, claro, normal, normal. I parlant de bocadillo, si no és al final, la meva filla em diria, has d'anar a parlar de bocadillo i no es parla d'ell.
Has parlat de tot menys del bocadillo,
aquí
no?
Aquí
estamos, ahí. Dona compte que arribem a aquest moment en què diuen i el meu fill i la meva filla me renyirà. Uf, això és que estem entraig en anys, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Entrapà gegant.
Sí.
El dia 30, a les 6. Novetats que tindrem?
Novetats, a part de dir que tindrem un apartat per celíacos, que no estarà junt en totes les taules, estarà en una taula a part, perquè no hi hagués contaminació cruzada. Una de les coses que, ja saps que nosaltres som valencians i sempre és pensat i fet, és si algú vol portar algo de menjar que no sigui perecedero, arròs, pasta, llet, oli, el que es parega, ho arreplegarem perquè n'hi ha gent que ho necessita. Nosaltres ho passarem o bé a Càritas o a Sant Vicent de Paul o a la entitat que nosaltres creguem en aquest moment.
I tot això és perquè vos heu assabentat que fa falta.
Sí, sí. Per circumstàncies.
És a dir, no ho estem demanant perquè volem.
No, 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 no. Sempre fa falta perquè n'hi ha gent que gràcies a Déu, pues, nosaltres encara estem a un nivell que podem estar, però hi ha molta gent que no, que necessita el menjar. El menjar és lo tot. Ho pot dormir en terra en una manta, però a l'hora que la panxa quan diu això n'hi ha que...
A més, si es proporcionem això, a lo millor altres coses, com és medicament, poden emplear els diners en comprar-se medicament o en...
Claro.
Entonces, anem. Un quilo de menjar...
Això, Pac, sí, sempre n'hi ha que dir que voluntari, per favor. Que no volem obligar a ningú a res. Però voluntàriament, si poden portar, pues cada un que porti algo, ja està, un quilo
o cinc.
O que vull diga. Que no, però si no poden portar res, pues escolta, què n'hi ha que fer? Cada un, no sé, d'això que faig, el que vulgui. Però jo, o sea, si algú voluntàriament pot portar algo, pues allí estem matos, ho replegarem i després ho passarem a qui faci falta.
Uh-huh. O se repartirà en o funció de lo que se
o de se lo repartirà, que se... si tinguerem dos camions de gènere, pues tindrien que fer parts.
Ui, pues ojalá, més contents.
Ojalá.
Més contents que si te toca la loteria, és que en aquest moment dius, Dios, quina capacitat he tingut de convocatòria de solidaritat. El bocadillo serà de quan?
Perdón, Matos, pensem, volem fer-lo de 400. Però ja saps que al final poden ser 390 o 410.
410
metros, metros, metros. Metros, ahí n'hi ha una quantitat de fiambre que quan jo faig el llistat fico les mans al cap. Vale, de 1.600 trossos de jamón de llor, de 1.200 de formatge, de 1.000 de salchichol, de 1.000 de xorís, de 10 quilos de
nocilla. I se mescla tot, és a dir, va tot mesclar.
Sí, se va
fer. Com de nocilla?
Nocilla.
Ah, que cada tros d'una manera?
Pues claro, cada un se fa el que vol. El que passa és que hi haurà coses que les farem molt a tros. A veure, si aconseguís que vinga gent que mos tiri una maneta, més que res perquè no s'afurregi. No s'afurregi molt.
Sí, sí, la paraula s'afurrejar m'encanta. Pues ja avui tinc unes quantes paraules que ja han acceptat en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que després parlarem. Nosaltres som lo de s'afurrejar, lo de manegueta, és nostre,
sí.
I l'Acadèmia ja ho té... s'afurrejar, sí. que siguin unes mans habituals a
fer bocadillos. No, i a més és que tenen potser guants perquè tocaran. I, claro, pues, nosaltres pues, adelantarem el bocadillo tot el que puguem, però n'hi ha que deixar alguna cosa perquè els xiquets, aquests xiquets que venen tota la il·lusió per ficar-se el gorret i ficar-se el davantal i llevar-se les mans i tot això, pues, n'hi ha que deixar-los també.
Però és que és una forma també d'educar-los, perquè ells se llaven les manetes i d'aquesta manera ja cada volta que toquen el menjar,
claro,
manetes i, lleva ells.
I damunt, quan estiguen en casa, mamà, papà, fem el bocadillo. No. O sea, que dona-los una miqueta d'això, que s'agrada un trosset de pa, si vols tu en el gabinet tallar-lo perquè ells no toquen el gabinet, però que vagin a la nevera, que s'agarren el tros de jamón de lloro, que s'agarren el tros de pernil, o que se facin, se l'unten una miqueta de colacao, llec un desell, un plàtano esclafallet, que també està de categoria. Això està... Això me recorda a mi moltes coses.
Quina bona barreta tens.
Això i les sardines en els cabets, aquelles que feien en les llandes, aquelles grans que tenien en les tendes de l'època, que entraves i sentis els olors de les cabets, de l'oli d'oliva, de l'alegia, que estava tot,
però era...
estava tot ahí.
Sí, sí, era, te senties en l'ambient pues... i dius que bé s'estàs i dius ja.
Jo quan parlen del vi, que catem més vi, o sigui, que provem més vi i tal, diuen, això és de moda, no sé què, sempre recorde la tenda, que entraves, i aquests olors que té, el pèl i el penjat de la tenda, el xorís, tenia uns olors allí, i a dos mesos estava l'alegria, el sabó a granel, allí, i el colacao granel també, que això
d'en base... El colacao granel no l'he vist mai.
Sí, sí, el ficaven en paperines.
Ui!
Sí, que el ficaven en tonight, te tenies una quarta o 100 grams, te ficaven a paperina a casa...
M'està fent la boca uia.
Sí, però
fent...
és clar que ara, en pales d'això, molta gent diu, en paperines, i ara esteu venint a granel.
Però pues si sí. És que eren molt ecològics, tornàvem claro. Els cascos dels Danones. Te'n recordes els Danones?
De Bonaes, i el vi, i tot, la cervesa.
Però
i tot.
El de Danone el tornaves.
Sí.
I després, jo no sé, s'han d'esbarrar tota aquesta gent, és que no ens han fet cas.
El plàstic.
I ara tornen a el que tocava. Estem en els 400 metres del bocadillo més clar.
Jo pensé que havíem acabat ja.
Ara on anem? El bocadillo de celíacos?
Sí, ahí n'hi haurà
una... I celíacas?
Ahí n'hi haurà un apartat que de fiambre ni portarà gluten, ni llet, podeu que no et porti glucosa, ni lactosa,
gluten,
ni gluten, perquè són coses que sempre van enganxades d'una cosa a l'altra. Perquè se facin el bocadillo com fos avui.
I el pa,
claro, pa sense gluten. Gluten i tot arreglar.
I de quan serà el bocadillo?
No ho sé, perquè això l'any passat veig que eren 15 o 16 metres, claro, és que no saps mai la
gent que... Per favor, el bocadillo de celíacos és per a celíacos.
Sí.
Ells no tenen massa possibilitats de gaudir d'una festa d'estes i hi ha un altre bocadillo més gran, un entrepà més gran, per a que agarreu l'altre. Sí. El de celíaco és pels celíacos i les celíaques. Respectem.
I si algú...
Recordeu que n'hi haurà drons. Vigilant. Per allò de que és amic de lo ajeno.
Trump mos ha enviat dos drons.
Ui, són intel·ligents, Això te'ls trauen tot del bolso, I t'acusen, no?, en una mà acusadora. Este ha furtat, este. Que te senyala tot el rato, O sigui que...
Pues sí,
no, lo que no és teu, no és teu. Lo que tingues fam, te ho menges allí.
Sí, i si sobra algo, a l'hora de sobrar, pues si tal, pues s'ho emporta i no passa absolutament res. Perquè a vegades s'obren coses i no saps què fer d'elles.
Però és que és absurd, perquè si s'obre se repartís.
Claro, no n'hi ha problema, això.
Però primer que se'n vaig a tot el món ben...
En el seu bocadillo
ben
berenat.
A casa.
I si algú la porta sentos a casa, que se l'emporti, a banda.
Però bueno...
Del bocadillo fet, que no s'emporti...
Si no se'l pot menjar en aquest moment, que diga, mira, pues m'emportam-el i me'l sope o el que siga.
Molt bé.
El de celia, com que no ho sap, l'altre 4-6 metres.
Sí.
I el quilo solidari.
Sí, si la gent pues, vol bonament portar alguna cosa, pues, nosaltres ho replegarem, ho deixarem al raconet i després ho portarem a la sede de Xovi o a ma casa, que encara el desonar el tinc tancat, i ho deixarem ahir, quedarem a la gent oportuna i vindrà i s'ho emportaran a la gent que li faci falta.
Val. Entonces ja ho tenim tot clar, els bocadillos són el dia 30, que és dilluns, recordeu que ja allí n'hi haurà festeta, alguna grupe de música, algo això...
Tenim un equip d'allí, però saps que quan es comença el merengue a saltar ja no n'hi ha música que valga.
Bueno, després de l'entrepà, ixen els merengues.
Sí, hi ha un merengue que està molt bo, per cert, jo sempre el prove antes de...
El merengue el porteu fet...
Sí, el porteu fet, el fa el meu amic Santi Garrofa. Que ell m'ho farà el pa també, pa de Fort,
vale.
No pa de,
vale.
Pa de Fort de Villarreal,
sí.
El merengue també ho fa ell,
Recordem que el pa del forn de Vila-real està més bo que el pa del forn d'un altre poble, eh?
No, m'he referit que no és, perdó, no és industrial.
No, no, però ho has afegit, a més. El pa del forn de Vila-real.
També caro, del forn de Garrofa.
I el merengue de Vila-real, que també és merengue ni se toque.
És molt especial, perquè vola molt. No sé què passa, però vola. No sé què passa, que te'l fiques a la boca i vola.
I dius, ui, d'una a una altra, i a la que te dones compte en tens una a l'ombra, una altra que te salta damunt.
Sí, sí.
Bueno, que la gent vagi fresqueta perquè s'arruixaran en aigua, se ho passaran molt bé.
I que porten toalles per xiquets, per secar-los, perquè maratons igual, perquè maratons mirarem i la gent major, però xiquets n'hi ha que secar-los perquè no se'ls constipen. Després n'hi haurà globos, i aquests bufetes dices que omplin els xiquets i fan un nuguet.
I juguen.
I juguen i això. I ja, pues, que l'Ajuntament...
Equip de música, musiqueta...
Sí, n'hi haurà una miqueta de música, sí, n'hi haurà una miqueta d'ambient. Sí.
I està tot el món convidat.
Sí, tots els que volien vindre, que se'n vinguen, hasta que s'acabi abans. Si no, pues...
Tota la província de Castelló que està sentint-nos.
Que vinguen els que vulguin.
Que proven el pa del forn de Vila-real.
Ahí estem.
I el merengue de Vila-real.
Jo et dic una cosa, jo quan passe per un forn tradicional, i aquesta oloreta de pa m'encanta. En canvi, passe per altres llocs i aquesta olor no és la mateixa.
Ah, no, clar, clar.
Aquesta olor no. I a mi el pa sempre m'ha agradat de casa.
Sí.
Jo no soc massa especialista en pa, perquè n'hi ha molta gent, no, és que el forn de fulanito, tal, a mi m'agrada el pa, fer de forn. Doncs
pues fíjate, l'altre dia vaig provar-hi un pa de Garrofa, però de Garrofa, eh? Fet en un forn, que bosta.
Este Santi és una... Santi és un... panadel de tota la vida, que tenim que fer.
Sí, el que passa és que ara, com aquests oficis van a menys, ara veurem un panader i quasi que
sí.
el santificarem, no? Perquè dius, Dios, si és que ja no n'hi ha.
Hi ha el que parlàvem del forn de Avall.
Sí.
Nosaltres en estiu, durant la setmana, ens portava el pa al molino, m'he fet. La panificadora, al seu poble.
La panificadora, claro.
I en diumenge no treballàvem, llavors l'agarràvem d'ahir, del forn, de José. Me baixava jo en el 4L que teníem del molino i me portava tres caixos de pa. Me tocava traure la cara fora perquè del calor se feia tot un pao i no podia conduir, me tocava traure, conduir així.
Recién fet el pa.
El calor estava... Recién fet. I aixe pa, només aplegava allí, el primer que feia un bocadillo.
Que bo.
Un bocadillo de sardina, de cabello, de atún, el que tenia, me inventava un podín i ja està. És un pa tremendo. És que és... lo normal, el pa fet ahir no és igual.
Pues això, entrepà en guany, entrepà gegant, solidari.
Sí, la gent no és obligat a portar res, però que la gent vol portar el que sigui, amb tot ho replegarem i ho repartirem.
Pues això, Ximo Abril, president de l'Associació Gastronòmica de Vila-real i vicepresident de Siobi.
Sí, perquè el que me faltava, el jubilat.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
La función va a empezar. La... L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Este verano, McDonald's Avenida del Mar te acompaña a cualquier hora. De domingo a jueves abrimos hasta las 5 de la mañana. Y los viernes y sábados, 24 horas sin cerrar. Disfruta de tu menú favorito cuando tú quieras. Solo en McDonald's Avenida del Mar, Castellón. Sigue disfrutando aunque sea tarde.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Este verano, las noches de Onda suenan y se viven diferente. En junio disfruta de conciertos con artistas como Paloma San Basilio, Pobla Díez, Abraham Cupeiro o un gran tributo a Queen. Y en julio y agosto, la Plaza España se llena de magia y humor con el ciclo Onda Show. 8 tardes de comedia y espectáculos gratuitos para toda la familia. Porque la cultura en Onda no se va de vacaciones. Consulta la programación en Onda Punes. Ayuntamiento Onda.
Este verano, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Solesi. Ven a descubrirla y llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 109 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
I la Unió preveu unes pèrdues per les pluges de més de 3 milions en la campanya de la cirera amb una assegurança que a més no serveix. La pujada de preus que ha aconseguit la cirera en aquesta campanya tampoc compensa a la major part dels productors pel minvament que tenen en les seues explotacions quan preveïn una temporada excel·lent. Escoltem el secretari general Carles Peris.
La Unió preveu unes pèrdues per la climatologia adversa de més de 3 milions d'euros en la campanya de la cirera. A pesar de l'augment de preu en l'inici de la campanya, tampoc se va a veure compensat a una part important dels productors que tenen mermes en la collita i, per tant, en les seues explotacions. Altre factor que no està ajudant als nostres productors és l'actual sistema d'assegurança, que no està adaptat a la realitat del cultiu i, per tant, és una ferramenta que no està sent útil. Dins de la superfície de cultiu estem en una contínua regressió i, per tant, en els últims 7 anys s'han perdut el 14% de la superfície agrària útil de cirera, passant de 2.889 hectàrees a 2.486 hectàrees.
I Port Castelló acull este cap de setmana la celebració del 30 aniversari i serà en la plaça del Mar. Escoltem a Rubén Ibáñez.
Quiero agradecer al Ayuntamiento de Castellón una vez más la sensibilidad que tiene con esta fachada marítima, pues para intentar dinamizar diversas actividades que haga que todavía pues la gente participe más, ¿vale? Y qué buena ocasión, ¿no? Que el 30 aniversario de la inauguración de esta plaza, que es un símbolo, fue en el pasado y lo que pretendemos que siga siendo un símbolo ahora mismo, que además tenemos pues todos los locales concesionados y por lo tanto en plena actividad. Y
i la Diputació de Castelló posa en valor el seu llegat documental en el Dia Internacional dels Arxius. Coincidim amb esta commemoració impulsada pel Consell Internacional d'Arxius i que enguany té com a lema mundial Arxivos Accessibles, Arxivos para Todos, Todas. Organitza una jornada de portes obertes per a donar a conèixer la història de Castelló. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
Literalment les portes del nostre arxiu provincial, però també obrim una finestra directa a la memòria, a la història i a l'essència de la nostra província. I això, en una societat que viu a una velocitat vertiginosa, és més necessari que mai. Aquest acte s'enmarca dins d'una commemoració internacional que va néixer l'any 2007. El lema d'enguany, Arxius Accessibles, Arxius per a Tots, ens recorda que només si garantim l'accés lliure i universal a la informació podrem ser una societat veritablement democràtica, justa i participativa. A la Diputació de Castelló tenim molt clar que la cultura, la lectura, el patrimoni històric i la memòria documentada són pilars fonamentals del nostre progrés com a poble. Per això treballem cada dia per preservar allò que vam ser, entendre allò que som i decidir allò que volem ser.
Estàvem escoltant a Marisa Torlà, no a la presidenta de la Diputació, sinó a la diputada d'Arxiu, Marisa Torlà. I Onda inicia les obres de la nova escola infantil Sant Bori amb una inversió de 2,7 milions d'euros. El projecte està financiat per la Generalitat a través del Pla Edificant i dotarà el municipi d'un centre modern i accessible. L'alcaldessa de la localitat diu que avui tanquen una etapa d'abandono i deixadeix per a obrir una altra d'il·lusió com Sant Bori, digne per als més menuts. Escoltem a l'alcaldessa d'Onda.
La verdad es que nosotros sabemos lo que es construir sueños. Sin embargo, y eso es cierto, durante demasiado tiempo la Escuela Infantil Sambori ha sido testigo del paso de los años y de inversiones que nunca acababan de llegar y que nunca acababan de materializarse. Esto es algo que no podíamos ignorar y era nuestra obligación exigir una solución inmediata para ofrecer a los más pequeños y a sus familias unas instalaciones dignas, seguras y modernas.
I el PSPB i Compromís impulsen un acord de la Diputació per evitar que la ceràmica de Castelló perda Cebisama i el seu gran aparador mundial. Escoltem a el diputat David Guardiola i també al diputat Samuel Falomir.
La Diputació de Castelló no pot quedar-se de braços creuats quan desapareix el principal escaparate de la nostra principal indústria com és Cebisama, una indústria que genera directa o indirectament més de 17.000 llocs de treball. Per això instem al PP, a la resta de grups, a unir la veu per tal que tant la Diputació com el Consell d'Amazon assumisquen la seva responsabilitat i participen en la cerca de solucions per a un sector tan important com este.
I també, després de parlar el diputat de Compromís, el següent àudio és del secretari general del Partit Socialista del País Valencià de la província de Castelló i diputat Samuel Falomir. Els dos han presentat esta moció conjunta.
Des del PSP PSOE de la província de Castelló considerem que la Diputació no pot mirar cap a un altre costat davant la decisió d'anul·lar la fira Cebisama, una fira que sabem lo important que és per a la nostra província i per al principal sector econòmic de Castelló. Per tant, des del PSOE i Compromís hem impulsat una declaració institucional que esperem que tingui també el recolzament del Partit Popular i de Vox, per tant, de que la Diputació Provincial deixi molt clara el seu recolzament a esta fira que durant tants anys ha tingut els bons resultats econòmics per a la nostra província.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, T'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Mire, nota de premsa, Bloc i País, ens diuen, vos enviem la proposta que hem presentat al Consell Nacional Més Compromís, que està convocat per el 28 de juny per tal de trencar la coalició amb Sumar. Obrim la proposta de resolució Consell Nacional de Més Compromís per la sobirania política del País Valencià, eixida del grup parlamentari de Sumar al Congrés dels Diputats. Ens diu que des dels seus inicis com a Unió del País Valencià i com a Bloc, el MES s'ha definit com una organització política nacionalista valenciana defensant un projecte polític valencià sobirà arrelat al territori i, conseqüentment, d'estricta obediència valenciana. Aquesta és essència, ens ha diferenciat sempre de la resta dels partits polítics que operen dins de l'Estat espanyol i ha permès representar amb veu pròpia les necessitats i les aspiracions del nostre poble sense subordinacions ni dependències de dinàmiques alinees a allò que passa al nostre país. Nosaltres hem demanat un àudio al secretari local de Jovens del País Valencià de Villarreal. Ell és Pablo Albalate i ens ha dit això.
Hola, molt bon dia a tots i a totes. Nosaltres hem decidit presentar aquesta resolució perquè considerem que és fonamental que el Consell Nacional del MES es puga pronunciar sobre un assumpte tan important com és la continuïtat o no dins del grup plurinacional de Sumar. En el nostre cas, considerem que hauríem de sortir per les multiplíssimes qüestions que anunciem dins de la resolució, perquè considerem que estem invisibilitzats, que no estem marcant agenda perquè no ens estan deixant marcar agenda i, per tant, considerem que dins de Sumar no estem podent aconseguir els objectius que ens hem marcat i que ens hem promès a nosaltres mateixos i als nostres votants i als valencians en general. Per tant, nosaltres som molt clars, volem pronunciar-nos sobre aquest tema i volem eixir del grup plurinacional Sumar perquè considerem que ja no és viable aquesta situació. Per tant, això seria un poc el resum de la nostra iniciativa i el que nosaltres volem portar al següent Consell Nacional. Moltes gràcies.
Bé, i pel que fa al cap de el síndic de Compromís, Joan Baldoví, avisa a Sumar que si no accepta la petició de plena autonomia de Compromís, tots els escenaris estan oberts i dic tots, paraules textuals. Els valencianistes anticipen una setmana decisiva per a negociar una nova relació que doni llibertat de moviments a Compromís dins de la plataforma de Yolanda Díaz. El grup parlamentari Sumar, el que vol Compromís és plena autonomia com si estigueren en el grup mixt, el plural o el confederal del Senat. Dit d'una altra manera, tindre la possibilitat de presentar qualsevol iniciativa o interpel·lació al govern sense passar per cap filtre. Així ho ha especificat el síndic Joan Baldoví a quan ha eixit. Les preguntes se li han fet a les portes de les Corts després de la reunió de l'executiva de la coalició en la que s'ha acordat reclamar al partit de Yolanda Díaz reavaluar la relació.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad.
Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Villarreal i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades.
Un Big Mac con pollo de què? ¿Eh? ¿De què? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Un Big Mac con pollo de qué? ¿Eh? ¿De qué? No se puede cambiar lo que es perfecto.
Dale una oportunidad, anda.
Es que no es un Big Mac si tiene pollo, ¿no?
Que sí, no seas cabezón. Se llama Big Mac Pollo.
¡Mmm! Hasta que te prueba el nuevo Big Mac Pollo. Solo en McDonald's por tiempo limitado.
Miren, i la llengua està tan viva com les persones que la parlem. Per això, de forma periòdica, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua incorpora al diccionari termes que ens porta la vida actual, el que parlem quotidianament. En una de les últimes revisions han afegit des de termes que la tragèdia ha convertit en habituals, com per exemple la dana o el punitisme. El punitivisme és la creença que imposar càstigs als delinqüents pot canviar els seus comportaments. Però ens ho ha portat tragèdies, eh? Però de la mateixa manera que el nostre diccionari afegís aquells termes nous dels quals no hi havia ni rastre en les converses de fa unes dècades, també incorpora uns altres que, ai, mos cauen en desús i que si queden fora del diccionari corren un seriós risc de desaparèixer, de que ja no se parle més. I és el cas de cacauada. És un terme que tradicionalment s'ha usat per a preferir-se a una cosa, per a referir-se, perdó, a una cosa mal feta, que jo no m'hagi dit cacauada, és m'he dit cacauà. Però bueno, en el diccionari està cacauada, eh? Has fet una cacauà, o sigui, és que això està fet, això està tot mal fet, eh? O este acte ha sigut una cacauà, val? Però també hi ha altres termes col·loquials que encara que no ser la forma és acceptar. Hasta ara la realitat és que estan presents en el nostre dia. Així, entre les entrades del Diccionari Normatiu Valencià estaran les formes secundàries de sinònims, com per exemple de reixos. Referim-nos als reis d'Orient. Això de què és? De reixos. El traje de reixos. La festa de reixos. O on guardem els vehicles. La paraula garatge. Sí, senyor. El garatge no estava reconegut. I ho diem, ui, tots. I que lo de reixos sí que ho diem antes, eh? El mateix passa amb aquests termes que refereixen a realitats que fins fa un any o uns anys no existien. Jo esta paraula no l'he sentida. Però igual, ara quan la diguen hi ha gent que sí que l'ha dita. És el petricor. I és l'oreta fresqueta d'olor que és agradable, que genera la pluja quan cau i hi ha sol, el petricor. Jo penso que n'hi ha algú ara que està dient sí, sí, ixa l'hem dita. Bueno, pues, ixa paraula s'ha posat. O, per exemple, la audiosèrie. Ixa sèrie que està creada única i exclusivament per escoltar-la, eh? O la llista Robinson. I per al que no sapieu el que és la llista Robinson, no, us passa, no passa res, eh? Jo vos ho dic ara en seguida. És aquesta llista on te pots apuntar per a que no te peguen la vara en cridaes i missatges d'estos que no t'avellis sentir. Això que dius que són spams, bueno, pues si tu t'apuntes i te segueixen cridant, pots denunciar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. I rastrejarà l'origen d'aixes cridaes. Bueno, pues la llista Robinson ja ha passat a l'Agència Valenciana de la Llengua. Si no vols constar en la llista de màrqueting que te posen i no vols que te peguen la vara. Bueno, totes les paraules i un bon grapat més s'han clavat dins del diccionari després de l'última revisió que ha fet l'organisme normatiu valencià. Així mateix, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també accepta com a expressions normatives algunes locucions o fórmules estereotipades. Com assenyalen les d'este organisme, en alguns casos es tracta de locucions de caràcter interjectiu que resulten habituals principalment en la llengua oral. I és el cas de au cacau, expressió que es pronuncia per acomiadar-se, i una altra que també és molt pareguda, la de au, que la casa cau, que mostra la urgència d'anar-se'n d'un lloc. O és de bon any, que és una locució emprada per a manifestar que és massa tard o un moment inadequat per a fer alguna cosa. Jo he sentit allò de bon dia i bon any. Bon any a sols, no. Així mateix, amb l'última revisió de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, podem emprar el terme bord per a referir-nos a alguna persona que actua amb malícia o que té tendència a fer maldats. Ara bé, si volem afegir expressivitat al qualificatiu, direm que és més borda que la canyota o més borda que el pa de panís. I se l'utilitza jo. És més bord que el pa de panís. I la paraula bord tampoc era a persones roïns, no? Sinó a xiquets que fem pilleries, eh? Uf, és més bord. Bé, pues estes apunten des de l'organisme normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja estan. Ja se pot utilitzar la paraula és més bord o és més borda. En aquest cas jo dic que el pa de panís. En fi, totes les dies aprenem alguna cosa, eh? Però jo no vull que se perguen les coses. Vull que se queden ahí, reflejáis, que puguen llegirles.
No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir.
Y ahora tenemos así en Radio Vila-real, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Marta Usó. Ella es presidenta de la Joventut Antoniana. Bon dia.
Bon dia.
I Albert Darruzat, vicepresident de la Joventut Antoniana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Se presenta la memòria social de Joventut Antoniana i se presenta en juny. Per què se presenta en juny i no, per exemple, en febrer?
Pues bé, és cert que en el passat crec que l'hem aplegat a presentar en poc abans, també hem fet una roda de premsa específica, no, de lo que és la memòria, i al final pues, l'efecte del Nadal sobre la càrrega de treball que té el Nadal crec que és algo que ens condiciona un poc a seguir impulsats després de tots aquests mesos de faena i produeix que retrasem un poc la edició d'esta memòria i que ja pues, en els últims anys pues, la editem ara a juny. I també és cert que a nivell logístic pues, ens facilita, no? Perquè aprofitant que editem també la revista de les festes de juny, on fiquem diversos articles, pues, aprofitem per a fer aplegar a tots els socis i institucions la memòria social dins de lo que és la revista, o adjunta a la revista, millor dit, i si no, ho presentem tot en global.
Jo obric el que és la memòria i me trobe en les primeres pàgines acollida i atenció primària, en una quantitat de xifres. Per exemple, en acollida, Argelina 5, Argentina 1, Colombiana 17, Espanyola 8, Hondurenya 1, Mali 1, Marroquí 5, Nicaragüense 1, Peruana 3, Romana 1, Salvadorenya 1, Venezuela 5. Què vol dir això?
Tot això són les famílies que han sol·licitat ajuda i d'aquestes són les que s'han donat d'alta nova. És a dir, totes aquelles famílies que han vingut a sol·licitar una ajuda i nosaltres a dia d'avui estem ajudant a aquestes persones. I com bé has dit, de famílies colombianes són el nombre més alt amb 17 sol·licituds. I sí que és de veres que està venint molta gent d'aquests llocs, de Colòmbia, també de Perú, d'aquests llocs, de Venezuela, pues, perquè en els seus països últimament estan tenint pues, una situació un poc difícil i venen a Espanya per a intentar millorar aquesta situació i ens trobem pues, en aquestes quantitats que són prou elevades, la veritat.
En aquest cas, el que veig que són és un total de 49, n'hi ha 8 famílies espanyoles, 8, i el que vosaltres observeu és el que més vos heu trobat en les tendències socioeconòmiques és en la desocupació i la precarietat que estan patint i també en la crisi de vivenda i la pèrdua de poder adquisitiu. És allà on treballeu, en aquesta acollida?
Sí, o sea, és que el perfil de les famílies ha canviat moltíssim en els últims anys. Tu mateixa comentaves, no? Les xifres són determinants, no? Tota la immigració des de Centroamèrica pues, està sent molt significativa i si bé és cert que culturalment estan molt pròxims a nosaltres, tant per idioma com per cultura en general, la religió també, la falta de l'accés a la documentació en primer lloc, no, en el moment que apleguen no tenen la documentació com per a poder accedir al mercat laboral. habitual, y eso ya es una limitación. Entonces el treball comença ahí, ¿no?, en que pueden regularizar la seva situació en Espanya i poder optar a un treball que es permeta eixir d'aquesta situació d'exclusió. I també, pues, a nivell global, pues, és cert que la inflació, el preu de la vivenda disparat, els alquilers, pues, existís un context complex i difícil per a aquestes famílies que ja tenien dificultats, pues, cada vegada poc més, no? Si cap.
Continueu en l'atenció primària, que diuen que este servei està molt vinculat amb el procés d'acollida, però tenim una altra taula, un altre gràfic que posa que teniu 120 famílies, que homes són 150, dones 169 i en total 319 persones que tenen un baix nivell d'ingressos. És a dir, este gràfic té a veure en l'altre gràfic que hem estudiat antes?
Sí, totes aquestes persones són les que han passat durant el 2024 per la nostra associació, per Joventut Antoniana, i d'aquestes famílies, 49, que són les dades que havíem comentat anteriorment, són les que són d'una alta nova, són les que han vingut enguany. I la veritat que les xifres són altes, però per sort n'hi ha gent d'aquesta, perquè actualment estem acollint, estem en 75 famílies, més o menys, estem atenent. Aleshores, per sort, n'hi ha moltes d'aquestes famílies que han pogut eixir cap avant, que han trobat treball i actualment poden tindre una situació estable o millor de la que tenien. Millor
a mi m'agradaria que la gent pugui tindre accés a esta memòria, perquè està molt ben explicada. Jo, per exemple, passe la fulla i hi ha, bueno, pues, persones migrants, situacions misteriosa irregular, i posa en l'altre gràfic els conceptes, no? Per exemple, vivendes, 16. Ropa i utensilis d'hogar, 23. Llibres i material escolar, 12. Gastos sanitaris, 14. Renovació de documents, 1. I desplaçament, 6. Posa el percentatge d'ajudes totalment especificat, però el més important és que posa la quantitat de diners que heu empleat, que són 3.780 euros en 73 cèntims. Tal qual, ben especificat, ben documentat. Això és important, que la gent sàpiga el que heu empleat. I, ojo, 3.000 euros són diners, bueno, pues, per la quantitat de coses que s'han fet, estan molt ben gastats, o almenys ho veig així. Perquè en la pàgina del costat posa el número d'atencions mensuals. Per exemple, en desembre, 64, i en gener del 2024, 72. I un gràfic del costat posa cada producte. Jo, per exemple, si me permetiu, Xina. Gentilles, 1.004 quilos. Fruta en conserva, 1.500 quilos. Arròs, 617. Atún, 10.997 llandes. Galletes, 92 paquets. No sé, caldo, 5.079 litros. Se veu especificat.
Efectivament. I dels productes cal destacar que ara el nombre de productes, bueno, la quantitat de productes s'ha reduït, ja que estem repartint targetes. I amb aquestes targetes no se'ls dona tant aliments, sinó la targeta hi poden anar ells a comprar al súper per a que ells puguen adquirir allò que més necessiten. A lo millor nosaltres, pues, com podeu veure, pues, repartim arròs, atún, sucre, però a lo millor a ells el que els interessa és una petxuga de pollastre, per dir-ho així. Aleshores, amb aquest nou mètode que hem implantat farà uns anys, també són un poc més autònoms, podem fer ells la compra que vulguin, aleshores la quantitat de productes s'ha reduït un poc.
I el criteri que gasteu a l'hora de dir anem a donar-lo tot això envasat i a més un xec, bueno, acabes de dir petxuga, per als productes frescs.
Sí, és cert, pues, crec que fa ja un parell d'anys que vam implantar aquest sistema. Al final l'objectiu és això, buscar normalitzar i dignificar la persona, perquè si qualsevol de nosaltres pot accedir al supermercat i comprar el producte que més se li adapta, si té alguna intolerància, per exemple, no? O sea, ja pot ser més que gustos de necessitats de salut, pues, accedir a pròpia voluntat del producte amb un criteri, però i se producte que es busca, no? i un poc l'essència és esta. I al final també es fa un treball, no?, de decidir. No totes les famílies que tenim en Joventut Antoniana estan baix aquest sistema de targeta, perquè això també requereix d'un acompanyament i d'un treball de realment assegurar-nos que la família pot gestionar correctament aquesta targeta, que l'ús que es fa d'ella és responsable i és algo que també cuidem. Per tant, ara mateix pues, tenen un sistema mixt, no? Diguem, algunes famílies són ateses en l'entrega completa d'aliments i d'altres tenen aquest sistema de targeta. Però bueno, al final a nivell intern l'acompanyament que es fa de les famílies, la visita un poc a les cases, que és el que caracteritzava de sempre el que és l'atenció de Joventut Antoniana, se segueix produint. Això és algo que no volem perdre de ninguna manera, perquè crea aquest contacte, crea aquesta confiança i és el que ens dona les eines per a aconseguir que la família pues, isca d'aquesta situació d'exclusió.
I parlem dels altres serveis. Per exemple, serveis de renovacions. Què és això?
Els serveis de renovacions són de cada 3 o 6 mesos les famílies tornen a portar la seva documentació i veiem si han progressat, si la seva situació ha millorat, ha empitjorat, segueix igual i si necessiten que nosaltres seguim ajudant-los i acompanyant-los en aquest procés. Aleshores, d'aquesta manera, veiem si han progressat i si han progressat, pues, intentem ja que ells sols puguen anar abastint-se i si no, pues, podem seguir ajudant-los sense cap compromís, que per això estem nosaltres ahí.
I després està l'escola de família. Expliqueu-me un poc com funciona això.
El projecte d'escola de família crec que ja fàcilment farà
2016, crec que
sí, ja fa més o inclús més, crec, però bueno, pot ser per ahí 10 anys fàcilment. Al final el que volíem era fugir fugir entre cometes, no? De lo que sols l'alimentació i buscar altres vies de desenvolupament de la persona, de que no sols fora a plegar a casa, a entregar la compra i anar amunt, sinó, per exemple, en la ludoteca, on treballem en els xiquets més xicotets de les famílies, que puguen relacionar-se, que assistim, no?, i s'ha forma de socialitzar entre ells a través del joc. Inclús també se'ls ajuda a nivell acadèmic, però la voluntat és que això quede en un segon pla i que sobretot que sàpiguen relacionar-se entre ells. També, d'altra banda, tenim les classes de castellà, que són fonamentals, no?, per a aquelles persones pues, que venen de fora i no coneixen l'idioma. Al final és una ferramenta indispensable per a encontrar feina o relacionar-se pues, en el lloc en el que viuen. En fi, també hem fet altres cursos més puntuals com les d'eficiència energètica, que crec que ja l'any passat el van comentar, interessant sobretot de cara a l'hivern, de fer-nos més responsable i conscient de la energia, que això al final repercutís molt en la factura de la llum. També els xiquets o els joves més majors, pues, ja que estan en l'ESO o en batxiller, pues, també els ajudem en classes de repàs, perquè al final l'educació és una ferramenta indispensable també per a que de majors o ja als pocs anys se puguen incorporar eficaçment al mercat laboral, i també és una forma d'ajudar-los a que isquen d'aquesta situació d'exclusió. I també anunciem així, no?, els plans de treball, que és algo que fa crec que un parell d'anys que vam instaurar junt a les targetes, i és fer un seguiment continu de la situació familiar, és a dir, detectar en primer lloc per l'educadora social que tenim contractada, que és professional, identifica les carències que pugui tenir aquesta família i en base a aquestes carències anar a poc a poc, anar treballant-les, resolent-les, i és la forma en la que encontrem la via d'eixida d'aquesta situació d'exclusió fins que la família pues, pugui ser independent a nivell econòmic.
I si parlem del voluntariat, estem parlant dels voluntaris del 2024, que també tenim el gràfic que ens diu quants voluntaris teniu i les edats.
Sí, enguany observem que n'hi ha un poc menys de voluntaris que a 3 anys, ja que molts pues, ja per les seues condicions de vida, per la seva situació, pues, ja no poden vindre, ja que són persones majors. Aleshores, aprofite també per a invitar a totes les persones que vulguin vindre a formar part de Joventut Antoniana per a col·laborar amb nosaltres en voluntaris, pues els dimarts a les 7 podem vindre a la nostra seu, a la parròquia dels franciscans, i començar amb el voluntariat, amb acompanyar a les persones a les seues cases, entregar les compres i fer-hi acompanyament i tot el que estem parlant actualment, i no sols en acompanyar a les persones a les cases ni entregar-los la compra, sinó a lo millor si estan estudiant, per exemple, magisteri, pues, com bé ha comentat Albert, en la ludoteca o inclús en les cases, en les classes de castellà, d'alfabetització i amb tot això. I ara ja, centrant-nos un poc més en les edats, de persones així entre menors de 18 anys i fins a 30 en total tenim 10, en total de voluntaris n'hi ha 53, i actualment les persones que més predominen són aquelles de 46 i 5, entre 46 i 65 anys i inclús més de 65 anys, ja que aquestes persones han format part ja de l'entitat des de fa molt de temps i encara seguissin volent ajudar-nos. Aleshores, pues, un poc més de joves per a fer-hi aquest relevo generacional, pues, estaria molt bé, encara que estem molt contents de tots els voluntaris que tenim des d'ací, també donar-los les gràcies, perquè sense ells al final és una feina que no se podria fer, no es podria fer l'atenció primària.
Joventut Antoniana treballa en red, és a dir, ací en la ciutat se fa ús de totes aquestes eines que tenen les demés associacions per a, d'alguna manera, coordinar-vos i anar tots a una, no?
Exacte. Dins d'aquests pla de treball que comentàvem abans, no? Una de les parts, pues, és poder, al mateix temps que s'identifiquen les carències o les necessitats d'aquesta família, pues, també se poden derivar a altres serveis, pues, com poden ser serveis socials, Creu Roja, Fundació Tots Units, en fi, tots els serveis que estan a nivell tan local com a vegades també en Castelló, pues, poder-los derivar de forma eficaç i que les famílies coneguen que tenen aquests recursos i també són eines que existeixen i que per a fer una ajuda més eficient, tant de cara a la família com a nivell econòmic de societat, pues està bé que es coneguen, que les famílies tinguin accés a elles, i és, al final són tot facilitats que tenen.
Uh-huh. I al final està el que nom per nom el que s'ha gastat en cada cosa, i s'han empleat 85.272 en 81 cèntims. Hi han coses com, per exemple, medicaments, material d'oficina, classes de reforç escolar, que a mi em pareix molt important, producte d'higiene personal, llibres i material escolar, l'educadora social, que l'educadora social és una persona que està contratada.
Exacte.
Com heu vist, no sols ajudem mitjançant els aliments, sinó també si necessiten, per exemple, uns medicaments i no s'ho podem permetre, no podem pagar-ho, pues nosaltres intentem ajudar per a que puga la seva situació a poc a poc anar millorant, i si una persona està malalta té tot el dret a tindre aquest medicament. Al igual passa en material òptic, com poden ser unes ulleres. Si una persona, pues, no se veu, lo normal és que se fique ulleres, però si no pot pagar-lo, pues és un poc injust que no se veja, ja que no pot pagar-lo. Aleshores nosaltres intentem ajudar-lo. Al igual passa en el material escolar, i com bé ha comentat abans Albert, les classes de repàs, ja que si una persona, pues, continua la seva educació, pues en un futur probablement podrà tindre treball, i això a lo millor permet a la família poder eixir de la situació roïn que estan vivint.
Jo, per exemple, he vist targetes recargables i després he vist vales de supermercat. Són coses diferents.
Sí, puntualment s'han pogut fer per les circumstàncies la compra d'aquests vales, i, però bueno, és algun poc més que no entra dins del funcionament ordinari, sinó que han sigut coses puntuals, els vales. Al final és el vale, pues, evidentment té un valor,
clar.
Se canvia i ja està, mentre que les targetes, tu posseixis la targeta i mensualment se recarrega, sense necessitat d'entregar físicament una nova targeta mensualment.
Telèfonos. Telèfono també s'ha posat un càrrec de telèfono.
Sí, és un poc el que comentava abans. A lo millor alguna persona necessita fer alguna cridada important, pues intentar ajudar-li a pagar aquest aquest recurs, no?
I recibo de llum, aigua i gas.
També el mateix. A lo millor n'hi ha persones que en un mes concret no poden permetre's pagar el gas, l'aigua, la llum. Aleshores intentem ajudar-lo a pagar-lo per a que no quedi ahí.
Però quan se fa ús d'això ha sigut prèviament aportar tota la documentació que fa falta, se revisa tot com cal. És a dir, no arriben allí i diuen, mira, jo és que, jo suposo que dius, mira, jo no he pogut pagar la llum. I tu preguntes, bueno, què ha passat? Pues mira, pues, no sé, he tingut un... me s'ha trencat el pany de la porta i ho he tingut que emplear ahir, no sé. No és algo que arribes i t'ho donen. No.
Diguem, totes aquestes ajudes han sigut per a les famílies que ja estem atenent, és a dir, vale. I per tant, per a poder ser ateses, prèviament han passat aquest procés de comprovar la documentació, verificar que realment existís aquesta necessitat econòmica, i a partir d'ahí és quan ells, pues, a través de les visites, a través del treball també de l'educadora social, se van identificant aquestes necessitats i pues, se pot establir aquestes ajudes en funció de la necessitat que tinguin.
Són coses puntuals.
Clar,
no?
Però, per exemple, no? Jo soc una d'aquestes famílies que esteu atenent i jo dic, mira, jo este mes tindré problemes, és el moment en el que l'agarreu, la tutoritzeu i dieu, bueno, a veure, quan comptes? Bueno, i si fas això, imagina que també li doneu alternatives antes de que faci un ús, per si poden no hi haure altres alternatives, no?
Clar, han hagut casos que a lo millor de llum han pagat moltíssim i s'ha estat mirant en aquesta família per a intentar reduir el cost, perquè a lo millor aquesta persona diu, ui, això per mi és lo normal, i a lo millor és un preu molt elevat.
És una reeducació, clar.
També havia comentat Albert que fem cursos d'eficiència energètica. En aquests cursos també moltes vegades se'ls orienta per a que no tinguin que pagar certes factures en un cost tan elevat i que sàpien com utilitzar certes coses i com intentar reduir el cost d'aquestes.
És molt important. Això ha sigut la memòria social del 2024 i a mi m'encanta repassar-la. Perquè després, quan, en el moment en el que tu dones, perquè tens la gran sort de no necessitar, que això no vol dir que demà necessitem, perquè n'hi ha 8 famílies espanyoles, també saps que estàs reeducant i reconduint perquè porten una vida digna, no? Antes he dit, presidenta Marta Usó i vicepresident Albert Arrufat, hi ha hagut un canvi d'organigrama.
Sí, vam veure necessari actualitzar els estatuts de Joventut Antoniana i sobretot, bueno, el canvi més o l'actualització més significativa potser ha sigut aquesta. Érem en aquest aspecte una entitat molt singular perquè lo habitual era un president o un vicepresident o vicepresidenta o vicepresidenta i en el nostre cas obligatòriament havia de ser un president i una presidenta simultàniament. A nivell de funcionament vam veure interessant el fet d'equiparar-ho no, també a les altres entitats que hi haguera la figura d'un president i d'un vicepresident. Facilitava les coses a nivell organitzatiu i va ser un poc el canvi. I després, ja que estàvem pues, fent tota aquesta actualització, pues, també vam veure molts altres punts que podien actualitzar-se perquè al llarg dels estatuts anteriors de 2001 i pues, hasta 2025 veiem que moltes coses en l'entitat havien evolucionat i per tant algunes coses havien quedat desfasades i altres simplement no apareixien i ara mateix tenien un pes molt important dins de l'entitat, per tant calia fer ahí un repàs i actualitzar, més que canviar ser una actualització de lo que ja existia.
Dit això, pauseta de publicitat i anem a la festivitat de la joventut autoniana, no, a la festivitat de
Sant Antoni de Pàdua i també de la nostra associació de joventut antoniana.
Pauseta de publicitat.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Barilux Especialista.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bé, continuem amb Marta Usó, la presidenta dels Antonians, i Albert Arrufart, vicepresident, perquè avui comença la festa de Sant Antoni de Pàdua. Però antes, com tinc el llibre davant, de lo que seran els actes, m'agradaria que parlarem d'un article que m'ha llamat poderosament l'atenció, que diu «Desmintiendo mitos de la pobreza», i comença. Vivimos en un mundo donde la información está al alcance de un clic, pero también lo están los prejuicios. ¿Cuántas veces hemos oído frases como «los pobres no quieren trabajar» o «las ONGs fomentan la vagancia»? Son ideas que circulan con facilidad, pero ¿qué tan ciertas son?
Pues a ver, aquest article va començar perquè jo estava fent en la universitat un treball sobre joventut antoniana i realment ens vam adonar de que n'hi ha moltíssima gent que pensava aquestes coses sobre les persones pobres, inclús les ONGs, les associacions que ajudem aquestes famílies, que n'hi ha gent que se pensa que quan nosaltres atenem aquestes famílies és perquè aquestes persones no estan dispostes a millorar la seva situació. I en veritat moltíssimes d'aquestes persones no és així, simplement tenen una situació difícil i volen que l'ajudem per a ells poder eixir endavant, no per a que en el que nosaltres els donem isquen avant. Ells també és la principal ferramenta, són ells. Si ells no estan dispostos a eixir endavant, mai eixiran, però la majoria d'aquestes persones sí que estan dispostes a fer això. I és per això que, com comentàvem abans, el pla de treball, n'hi ha diversos plans de treball, cada persona té un pla de treball individualitzat. N'hi ha persones que potser el seu pla de treball és fer alguna classe d'estudis o aprofundir en la llengua espanyola, ja que molta gent no parla l'espanyol, aleshores amb aquest idioma poden comunicar-se, poden socialitzar-se i gràcies a això potser poden aconseguir un treball. En canvi, hi ha gent que potser no és de casa i quan és de casa és en pijama. Aleshores, el seu pla de treball no és directament buscar el treball, sinó canviar un poc les seues rutines i intentar que la seva casa estigui neta, intentar que quan isquen al carrer isquen vestits adequadament i ja el progrés ja d'aquesta persona serà diferent i podran trobar treball o inclús estudiar o el que estiga, però d'una altra forma. No tots els plans de treball són igual, sinó són personalitzats per a cada persona. Aleshores, aquest article va un poc sobre això, sobre desmentir els mites o els prejudicis que té la gent sobre aquestes persones. I al final cada persona és un món i cada persona vol una cosa i cada persona pensa alguna cosa diferent.
I jo vos dic alguna frase de les que estan així i vosaltres me contesteu curtet, el que penseu. Si estan en estas situaciones, ¿por qué no quieren trabajar?
Curtet. No deseo contestar curtet. A veure, és que és el que comentava Marta. I si és el judici ràpid, és a dir, jo, mire, es veure una foto. Jo veig la foto, i se està ahí, no fa res, pues això és perquè no, mira que n'hi ha faena, mira que vaig anar ahí fet, no, o sea, anem a veure per què no està treballant, què necessita este, igual té problemes de salut mental,
no?
Clar, s'ha de parlar amb aquesta persona, s'ha de contactar, ha de voler necessitar aquesta ajuda, en fi, no n'hi ha que veure la foto, sinó tot el que n'hi ha darrere d'aquesta persona que està ahí parat, sense fer res, pues evidentment algo li passarà, no mos quedem bé en la foto només.
Reciben ajudes i viven mejor que los que trabajamos.
Això puc assegurar que no és així, no? Perquè tu quan reps l'ajuda és perquè de veritat la necessites, no és perquè ui, no m'havies treballat, no vaig a treballar i vaig a Joventut Antoniana, Càritas, Sant Vicent de Paül, qualsevol associació que me doni menjar perquè així avui no he de fer el dinar.
La ONG fomenta la vagància.
Más de lo mismo. Mira, y estaba pensando, no sé si me equivoqué, creo que va a haber un atentado ayer en Colombia, ¿no? Van a atentar contra un candidat a la presidència. Uh-huh. I abans comentàvem, no? Crec que la majoria de les famílies que tenen Joventut Antoniana són colombianes. Per tant, evidentment, estem veient que totes aquestes persones que venen del seu país a Espanya no venen de turisme i diuen me quede. No, o sea, estan abandonant a familiars, això ho estem veient, estan fugint d'una situació molt crítica i venen així moltes vegades en un estalvis mínims per a poder anar-se'n a casa d'algun familiar o amic i a partir d'ahí subsistir. Per tant, hem d'analitzar més en profunditat. Les ONGs fomenten la vacància, pues, a veure, evidentment no, perquè si jo estic fugint del meu país que estan havent assassinats, que puc estar jo amenaçat, pues jo necessite allà on vaig a que algú m'ajude. Nosaltres en Joventut Antoniana també això vivim des d'una perspectiva cristiana, per tant ens veiem abogats a ajudar aquestes famílies que ho necessiten, que necessiten d'ajuda i la tenim que donar, és la nostra obligació.
La gent en exclusió social no quiere salir adelante.
No és que no vulguis ir endavant, és que a lo millor en la situació que està vivint ara i les coses que té enfront d'ella no pot ir davant, però per això estem nosaltres ajudar a eixir endavant a aquesta persona. Moltes vegades per qüestions psicològiques aquesta persona no pot eixir endavant, però per això estem nosaltres, per intentar ajudar i que vulguin i isquen endavant, i moltíssima d'aquesta gent és endavant.
I abordem la part dels nouvinguts, com per exemple solo se ayudan entre ellos i no quieren integrarse.
Pues evidentment, si jo tinc una mínima xarxa a ese país al que vaig que és completament desconegut per a mi i tinc persones en les que compartisc religió o compartisc una cultura o l'idioma, pues evidentment l'opció directa és contactar en aquesta xarxa interna que tu te genera confiança, i per això estem entitats com Joventut Antoniana per a obrir la visió, per a facilitar les ferramentes per a que s'obriguen a la resta de la societat. Si el que fem és i deixar-los a un costat, al final formem guetos de gent que no s'ha integrat, que se genera un mur fictici entre distintes societats que estan compartint un mateix poble. Això no té sentit.
Vienen a aprovecharse de los recursos sin aportar nada.
és que no coincide que siga així. Això passa també en molts immigrants. La gent se pensa que venen ací per furtar-nos el treball, no? Com bé ha dit Albert, en Colòmbia hi ha una situació que no se pot estar actualment en aquest país, doncs ells intenten fugir per intentar que siga millor. Molta gent d'ací d'Espanya també se'n va a altres països per a tindre una millor, un millor treball, una millor situació. Aleshores, jo no considero que estiguen furtant res, sinó que estan millorant la seva situació.
Tienen más derechos que los ciudadanos de aquí.
Pues al final tenim tots els mateixos drets davant la llei. O sea, en el moment que pots optar a ajudes, ja sigues immigrant o nascut en Espanya, al final pues, tu optes... Pues, com en Joventut Antoniana. Hi ha un procés documental en el que has d'aportar una documentació que justifiques que realment si s'ha necessitat o si són ajudes de l'Estat, pues les teues rentes, en fi, tota una sèrie de documentació i tu optes d'això. No, no hi ha ningú invento diferent pas que venen de fora.
És igual, el procediment és el mateix per a persones espanyoles que per a persones que no ho són.
Los immigrantes augmenten la delinqüència.
No, de fet, crec que n'hi ha un article que ho demostra, que la gent que ve de fora no és més delinqüent que la que n'hi ha, sí. Al final jo crec que això va més en la persona i no en la nacionalitat.
I si quieren trabajar, ¿encontrarían algo?
Tornem a lo de antes, ¿no? O sea, si n'hi ha voluntat, al final encontraran els punts i els passos, perquè moltes vegades igual no és directe, és a dir, si jo no tinc documentació per treballar, pues com vaig a treballar? O tinc que treballar en B perquè no tinc accés al treball normal. Per tant, claro, hi ha unes dificultats a superar.
I si jo he salido adelante sin ayuda, ellos también pueden.
És que això ja no és cosa de... Ai, jo com ho puc fer, ho podem fer tots. Pues no, cada persona és un món i a lo millor la teua situació és molt més fàcil o és molt diferent a la que estan vivint les altres persones. Aquestes persones no és que tinguin una situació difícil econòmica, sinó a nivell social també, ja que molta gent els exclou de la societat. Aleshores, si no estàs integrat dins de la societat, és molt més difícil pues, eixir de la situació difícil econòmica.
No tienen derecho a quejarse porque hay gente que está peor.
Sí, sempre pot ser pitjor, això ho sabem tots, sempre n'hi ha... però al final cada un té la seva realitat i la realitat pues, t'afecta d'una forma a tu, a una altra diferent, i és com deia Marta, cada un gestiona les emocions o les situacions, o, en fi, gràcies a Déu pues, la salut mental està molt, molt present avui en dia i al final pues, també és un factor a tindre en compte de com estan gestionant la situació, què han viscut en el passat, què han viscut en el passat fora d'Espanya, inclús, són coses que s'han de veure.
I ajudar està bé, però que no vengan a nostre barri.
És una formació un tant difícil, perquè és com, sí, jo t'ajude tot el que tu digues, però a mi no me toques, o sí, jo ajude, però jo no vull que me volgis la cara perquè me dona vergonya. Ahí és un poc ahí una contradicció, no?
Qui té el problema ahí?
Jo crec que la persona que està ajudant, perquè si
estàs... Estic llegint frases del mateix article, eh? Sí. Això no és algo que m'estic inventant jo.
Sí, sí, i són mites que realment la gent diu. Jo vaig estar fent unes entrevistes per el treball que he comentat anteriorment i moltes d'aquestes frases són les que van incidir, per això que ens van plantejar fer aquest article. Però si tu estàs ajudant, però ningú vol, no vol que te veges ningú perquè tens vergonya d'ensenyar-lo... Ja no sé si estàs ajudant perquè realment vols i perquè realment té plena a fer aquesta tasca. A lo millor és perquè, no, esto está bien i ho faig perquè està bé.
No, no, o maravillós, estupendo, però si venen un pis al meu costat i va a vindre una família que està així en aquestes característiques, escolta, jo no vull que vinga a la meva escala,
jo crec
per
que,
exemple. No?
No, sí, sí, jo crec que el principal valor que ha de tindre una persona voluntària és l'empatia. Tu també podries estar en ese lloc. A tu també t'agradaria que t'ajudaren i no que t'excloguen de la societat. Aleshores, és un poc fer... recapacitar un poc, no?
I este és el número 1. Este és el que tot el món diu. Se gasten el diner en coses necessàries en vez de lo básico. Jo he sentit moltíssimes vegades. És que tenen un mòbil i estan prenent cafè en el bar i després van a demanar.
Pues mira, en el exemple del mòbil, mira, això era algo que me cridava l'atenció quan vaig començar a vindre a Joventut Antoniana i va coincidir en el moment de la crisi, 2010. Me cridava molt l'atenció, jo en ma casa tenia la tele de cool de toda la vida, ¿no? Y entraba algún escasez de gente necesitada,
sí,
y que tenían pantallas planes. Y yo, claro, en la perspectiva de ese momento, digo, ¿con pocher? Pero yo así... Claro, después profundices y dices, vale, es que ahí hices el punt. Es decir, ¿per qué han destinat diners a comprar-se a vegades una tele que no se podien permetre i han acabat en, esta, en situació de pobresa? Entonces, ese es el es no que no nos han de quedar en que té la tele, sinó perquè la té i què ha conduït a la situació que té ara. No. Vull dir, és la
solució. Quina llàstima que tinga una tele, una pantalla plana i la nevera buida.
Exacte.
És a dir, com té que tindre el cabell d'aquesta persona perquè és incapaç de reconduir la seva vida.
Exacte. Després, el mòbil. Ah, bueno, el mòbil, pues ara mateix, quasi tots els mòbils són iguals, entonces, pues no sabem si ese mòbil val 100, 200, 300 o 400. En fi, això és un debat a part, no? I és una necessitat. Avui en dia, sense mòbil, què fas? Algú gasta el fijo en casa, encara? Algú gastarà, no? Però, en fi, sense mòbil, sense WhatsApp, la comunicació és vital. Xarxes, o sea, les xarxes que hi han d'ocupació a través del mòbil pues estan ahí, necessiten una font d'internet. Igual no tenen ordenador en casa, no tenen la fibra òptica, però tenen internet a través del mòbil i s'hi poden comunicar. Uh-huh. Igual també s'hi poden comunicar així en les seves famílies que estan al seu país. Uh-huh. I després, altres coses que poden sorgir és que han anat a comprar i s'estava comprant un bollicao, per dir alguna cosa. I no té pa menjar. Pues, a veure, pues, igual el xiquet, pobre meu, està que li demana a sa mare el que siga per esberenar, perquè ho veu en tots els seus companys i mínimament pues, se li compra això, encara que sa mare després igual se deixa de menjar tres coses, però el xiquet ha tingut això. Pues també hi ha que empatitzar en aquesta situació, pensar què faríem cada un de nosaltres davant d'això en un fill nostre i pensar-nos dos vegades antes de fer alguna afirmació.
Bueno, me pareix meravellós, no? Tot el que hem comentat. Aquestes coses me fan reflexionar a mi, eh? A mi me fan reflexionar, a mi com a persona, i me dono compte dels perjuïcis que tinc. I ara sí, avui comença la celebració. Anem a parlar d'alegries, no?
Sí, ara sí. Ara, ja.
Quins dies tindrem per davant i què és el que se viurà en aquesta festivitat?
Avui comença el Triduo en honor a Sant Antoni de Pàdua, que, com bé diu el nom, se farà durant 3 dies, avui 10, demà 11 i després demà, que serà 12. La celebració serà presidida per Fray Lorenzo García i serà a les 7:30. I cal destacar dues coses sobre els dies de Triduo, que el dimecres es faran les bolletes, es llegiran les bolletes, i el dijous 12, a l'acabar la celebració, sobre les 8:15, farem la vigília. I després ja passem a un dia molt important per a nosaltres, que és el dia 13, que és la festivitat de Sant Antoni de Pàdua, el nostre patró, i aquesta celebració serà presidida per Fray José Luis Coll Esteve i també se repartiran els panets, que és una... Aquesta celebració és molt coneguda per aquest acte i, a més, també els nous antonians vestiran la medalla. I ja passem al diumenge 15, que és la festivitat de la nostra associació de joventut antoniana. Aquesta també serà presidida per el Fray José Luis Coll i serà a les 10:30. I per a finalitzar, el dilluns 16, serà l'Eucaristia dels difunts.
Recordatoris. Per a vestir la medalla...
Encara estan a temps. Hem ampliat un poc el plaç. Aleshores, si n'hi ha alguna persona que vulgui ser antonià o antoniana, entre avui i el dia 12 podrà apuntar-se per a ser nou antonià. Així que es pot ficar en contacte amb nosaltres.
I els xiquets i xiquetes que han pres la comunió en guany estan convidats, no? El diumenge.
Sí, el diumenge estan convidats a iniciar la processó amb nosaltres, amb la bandera, i també per a l'ofertori. Normalment aquests xiquets també participen, aleshores tots aquells xiquets i xiquetes que han pres la comunió estan benvinguts i benvingudes.
I jo és que tinc el llibre davant, tenim els que bueno, van vestir la medalla en el 2024, els tenim en la foto i posa el nom de cada un en el programa de festes d'enguany i suposa que l'any que ve hi serà en el programa de festes de l'any que ve. Pues no sé si vos queda algo per dir, si...
Bé, animar, no?, a la gent que vinga, que compartisca amb nosaltres aquests dies festius. I com deia Marta, no?, si algú se vol apuntar, en la foto que ho estava mirant també, al final veiem allà gent que poden ser bebès o adults majors de 65 anys, és a dir, no hi ha ningú requisit concret, al final ni comporta una obligació molt concreta el fet de ser antonià. Al final, en el moment que vestisses la medalla, que entres a formar part de la família antoniana, pues, anualment pues, facilitem als socis pues, la revista i la memòria social, i al final pues, crec que és interessant, no? Encara que no pugues participar activament cada dimarts en l'entitat, en la tasca social que fem, però sí tindre aquest contacte, estar informat de lo que fem, i sobretot si compartisses pues, els valors que té joventut antoniana d'ajudes més necessitats, pues, crec que és un moment pues, que pot ser bonic i especial, ja siga en el netet, en el fill o tu mateixa, perquè tens un vincle especial en la parròquia i en joventut antoniana, pues, d'acudir i vestir la medalla aquest dia.
Baix de la foto hi ha una frase que m'agrada molt i és la llisga. Ser antoniano significa ser testimonio vivo del legado de San Antonio de Padua, llevando esperanza y ayuda a los pobres. Antonians, gràcies per haver estat així i haver parlat en mi tot això i llevar-me aquests perjuïcis que tinc jo a voltes que no entenc massa bé. Marta Usó, presidenta. Sí. Enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
I Albert Arrufat, vicepresident, gràcies per
haver estat així. Moltes
gràcies. Si confundo tu sonrisa Porcamelo si me miras Razón y piel Difícil mezclar Agua y sed Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Si confundo tus caricias Pórcamelo si me miras Pasión y ley Difícil mezcla Agua y sed Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Qué hacer? Tú lo sabes conservar la distancia, renunciar. ¿Cómo?
cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca, cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca?
I el Partit Popular de Vila-real ha denunciat el bulo del Partit Socialista que ahir va assegurar a través d'un comunicat i publicacions en xarxes socials que la Generalitat havia eliminat el cicle del grau mitjà de guia al medi natural i temps lliure, una cosa que és absolutament falsa. Escoltem a Adrián Casabó, que és portaveu del Partit Popular així a l'Ajuntament de Vila-real.
Des del Partit Popular de Vila-real lamentem una nova campanya de manipulació del Partit Socialista que ahir assegurava que Vila-real havia perdut el cicle de grau mig de guia en medi natural i temps lliure, algo que és absolutament fals. No sols és mentira que s'hagi eliminat aquest cicle de l'Institut Miralcamp, sinó que, a més, per primera vegada s'oferirà en aquest institut la titulació de tècnic esportiu en futbol dins de les ensenyances esportives de règim especial. Lamentem este bulo i la confusió generada pel Partit Socialista entre l'alumnat d'aquest cicle que inclús ja s'havia pogut preinscriure dins del procés de matriculació per al curs 25-26. No és possible que recurrisquen a aquestes mentides, i més quan ja s'havia publicat la resolució de la Conselleria garantint la continuïtat d'aquest cicle. Mentre ells es dedicaven a crear esta nova campanya de bulos i mentides, nosaltres ens hem preocupat per conèixer la realitat i agraïm l'aposta decidida de la Generalitat Valenciana i del Partit Popular per millorar i ampliar l'oferta educativa pública a la ciutat de Vila-real.
I el sindicat de recs de la comunitat de regants de Vila-real ha iniciat un nou capítol en la seva trajectòria amb la implantació d'un nou ambiciós procés de digitalització, aquesta transformació emmarcada dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que està finançada pels fons europeus Next Generation, té com a objectiu millorar de manera global la gestió i l'eficiència d'aquesta històrica entitat agrícola de la Plana Baixa, amb prop de 4.500 comunes i una superfície regable de 2.000 hectàrees distribuïdes entre els termes municipals de Vila-real, Les Alqueries i Borriana. La comunitat de regants enceta aquesta nova etapa amb una subvenció de quasi 320.000 euros que està concedida en la primera convocatòria del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua. Segons ha explicat Pasqual Broc, president del sindicat, aquesta digitalització no sols implica un salt tecnològic, sinó una evolució estructural. Es tracta d'una nova transició que facilitarà el dia a dia dels treballadors des del control centralitzat fins a la facturació, passant per la presa de decisions basades en dades reals, ens ha detallat. Un dels grans reptes a què s'enfronta la comunitat és l'estructura de la parcel·lació formada per unitats molt menudes que generen un elevat volum d'incidències. Podem arribar a tindre 1.000 alarmes diàries i amb el sistema actual atendre-les totes és inviable. Amb la digitalització parlem d'una millora global, ha assegurat Broc. A més de l'aspecte tecnològic, el projecte posa el focus en altres objectius estratègics com el relleu generacional i l'increment de la presència de dones en els òrgans de govern de la comunitat. També es busca millorar el coneixement i l'ús de l'aigua de rec amb la finalitat de no empitjorar l'estat de les masses d'aigua que abasteixen el sistema i fins i tot contribuir a la seva recuperació a través d'una gestió més eficient i sostenible. Aquesta iniciativa se suma a altres línies de treball orientades a l'eficiència hídrica, la responsabilitat ambiental i la sostenibilitat de l'activitat agrícola en un context de canvi climàtic i pressió sobre els recursos hídrics. Per al sindicat de recs de Vila-real, la digitalització representa una oportunitat per a continuar avançant cap a un model agrari més modern, eficient i resilient.
Disfraz de carnaval encontraremos.
I ens acomiadem fins demà a les 12 a la tècnica Txelo Climent i una servidora. Fins demà.